Tornem a un àmbit una miqueta més tranquil, una miqueta més reposat, perquè a partir d'aquest cap de setmana i fins al 26 d'abril a la galeria més veterana i segurament la més icònica de Sitges, a la Galeria d'Art Àgora 3, es presenta l'exposició Still Life, Alfred Sisquella, a l'entorn d'un dels artistes probablement, diríem que no tan populars o més desconeguts, de tots els que van passar per Sitges al llarg del segle XX. N'és un especialista en Alfred Sisquella, l'Isidre Roset, que és també qui conduirà a tots aquells que vulguin assistir a aquesta exposició en les visites comentades que es programaran. Isidre Roset, bon dia i bona hora.
Bon dia, Morando.
Isidre, un dels pintors probablement més desconeguts per la majoria, no?
Bé, estem parlant d'una persona, d'un artista, que en el seu moment va ser famós, va ser molt conegut, tothom l'admirava, no? Però també tenim de pensar que és un pintor que va morir a l'any 64, o sigui, quan jo vaig néixer pràcticament, no? O tu també. I fa d'això ja fa 60 anys. Durant aquests 60 anys doncs, no se li ha fet massa un reconeixement i fins que jo no vaig fer la tesi doctoral el 2017, doncs no hi havia un treball elaborat, diguéssim, d'anàlisi.
Aquest oblit té algun error?
Està clar que Sisquella va ser un pintor de la Sala Parés. I també que va ser un pintor doncs que pintava realisme, que feia una pintura que era tradicionalista una mica. Jo la meva tesi, ja saps el títol que s'ha explicat,
sí.
Però a la concepció antimoderna, no? Va ser un antimodern. Va anar en contra de l'art abstracte i de tot el que suposés pues, la ruptura. Ell va començar fent cubisme i va ser un dels evolucionistes, va ser un pintor que, si veniu a l'exposició, pues, allà es pot veure molt bé, no? Els primers quadres seus són pràcticament dibuixos i són cubistes, no? I s'assembla molt al cubisme de Picasso. I ell va conèixer Picasso, està clar, vull dir, era contemporani seu. I tot això, doncs, després ell, quan la Sala Parés, el 1925, la obren els germans Maragall, doncs aleshores ell, aconsellat per Joaquim Mir, amb una carta de Joaquim Mir, se'n va veure amb aquests joves galeristes i recomanat per Joaquim Mir, doncs entra a la Sala Parés amb una mena de contracte, cosa que avui en dia doncs, ja és inexistent.
Costa de creure això, avui.
Però parlem de l'any 1925.
Està clar,
no?
Està clar.
I en l'any 1925, quan obren la galeria, o 27 o 28, doncs en Sisquella, el Francesc Sisquella, ja havia estat guanyador d'un premi de Plan Diura, no? Del col·leccionista Plan Diura, i havia entrat en aquesta col·lecció, i és una mica la norma que anirà seguint. Els germans Maragall doncs, també venen la seva fan de mitjancers i col·loquen la seva obra en col·leccionistes de renom d'aquell moment, no? Per exemple, Barbey, que és el quadre que llavors aquestes col·leccions van donant nom i fama, i ell també per la seva banda doncs va ell els presentava a concursos, els presentaven a concursos als galeristes, i acabat bé la Guerra Civil, està clar.
Després de la guerra, què?
Clar, Sisquella és un pintor que va tenir l'oportunitat de marxar, però no ho va fer perquè no va tenir els papers o per el que fos,
sí.
Doncs es va quedar aquí a Sitges. Perquè això també, no? Ell és un pintor que va néixer a Barcelona el 1900, va anar a l'Escola Lorenciana, va fer tota una trajectòria a Barcelona, i l'any 1923 ell rapta a la que seria la seva musa, Antònia Rambla, i es venen a casar a Uon, a Sitges, i venen a viure a Sitges i també a Sant Pere de Ribes, i a partir del 23 ell ve perquè està també molt influenciat per Sunyer, per Joaquim Sunyer, o sigui, Joaquim Mir per un costat, Joaquim Sunyer per l'altre, i d'alguna manera doncs ell segueix aquest realisme mediterrani, no? Aquesta empremta sunyeriana, i aleshores doncs està visquent aquí dalt, a les Proelles, més amunt de les Proelles, sí. amb una masia que es deia l'Estellà. Després també viu a Ribes, pel camp, no? Fa una vida de bohemi, amb la seva dona sempre, però quan tenen el seu fill, el Josep, que era oncle meu, no? El Josep Sisquella, doncs, que va néixer l'any 28, doncs ell se n'adona que té de menjar, i aleshores és quan va a la sala Parés i quan entra ja a formar part d'aquests polents, no? D'aquests poltres, no? Perquè polents és una paraula així,
sí.
D'aquests poulents de la sala Parés, dels Maragall, 8 artistes, entre ells està pues, Pere Pruna, Domingo, no? Però clar, és una línia de pintura molt clàssica, dirigida pues, bàsicament als compradors que tenen possibles, i en aquell moment ja no són els col·leccionistes de les empreses tèxtils d'abans, sinó que ja són els nuevos ricos, no?
D'acord.
Una mica la burgesia del franquisme.
Per
I aleshores
tant,
aquí ja comença a fer bodegons, retrats també, ell és un gran retratista, d'aquesta gent, d'aquestes dones, d'aquestes senyores, però el meu oncle deia que era el seu fill, deia que en Sisquella només pintava dones guapes.
Molt propi també del tipus d'encàrrec que li podien demanar, eh?
Sí, sí, tens de pensar que també Sisquella, les seves obres, al Menat n'hi ha, per lo menos, n'hi ha 8 o 10 d'obres seves en reserva. Aquí també al Maricel, també als nostres museus, doncs, també han vingut un parell d'obres i han acabat també a la Fundació Apel Espinosa, al Vendrell, o també al Museu 10 del Vendrell. A Valls hi ha quatre peces. Hi ha uns quadres de la punta que són una meravella, no? Que són superrealistes, però a més aquest realisme inquiet, no? Inquietant, perquè és un realisme que ell pinta, i aquí al principi jo tenia la intenció de fer una mostra que fos de tota d'ella, de natures mortes.
Sí.
Però en acabat també vam pensar que valia la pena també ampliar una mica, i va aparèixer també un quadre enorme, molt gran, que és una Antònia amb una mantellina negra, asseguda, que sembla que estigui davant d'un ordinador, però és una capsa oberta, no? I és un quadre pues, que té unes dimensions molt, molt, molt grans, i que és, a més, que va estar a la Bienal la primera Bienal a l'any 55 hispanoamericana, a Madrid, i que és un quadre que té una entitat, bueno, una presència, no? L'hem restaurat una mica, i aleshores, doncs, són quadres per un museu, realment. Tota l'exposició és una exposició. Jo vaig estar parlant amb el Museu de Montserrat també, perquè tenia, quan vaig acabar la tesi, tenia l'interès de fer una exposició magna, no?
Sí.
I clar, el Museu de Montserrat també té obres de Sisquella, i a més exposades. I aleshores pues, ells em van donar una tanda, no? per l'any 2026, una cosa així, però va venir la pandèmia i llavors tot això se'n va anar a Norris, no? I com que tinc molta confiança amb la senyora Àngeles, amb l'Àngels Pí,
sí.
Doncs ella estava molt... I també ella és una gran col·leccionista d'en Sisquella, perquè també ella té quadres i dibuixos, sobretot, no? I aleshores, pues, ja feia temps que estàvem dient, ai, tenim de fer això, tenim de fer això, i el subtítol aquest de Mai no és massa tard,
cert.
Doncs aquest és el lema, no?, que tenim de pensar, que mai no és massa tard...
Per reivindicar Sisquella, no? Per reivindicar.
Per reivindicar o per donar-se les mans, no?, d'alguna manera.
Anava per aquí, perquè per confeccionar l'exposició, a partir de quines fonts ha pogut anar confeccionant aquest recorregut l'Isidre Roset? En part entenc, pel que has comentat fa un moment, Isidre, de les obres que ja conserva la pròpia Galeria Àgora 3, la senyora Pi, però a partir d'aquí s'ha pogut rescabalar algun Sisquella d'algun altre lloc?
Mira, jo m'he convertit en un petit col·leccionista de les obres de Sisquella, perquè el que passa actualment és que a les cases de subhasta, que realment és el mercat de l'art viu, no? Doncs estan sortint obres, i el mercat de l'art avui en dia està per terra. Bueno, les subhastes estan traient obres de Sisquella a uns preus irrisoris, si els comparem als preus que van pagar els
en el seu
originals,
dia.
Sí, no? Perquè el que passa és que són quadres grans, són quadres d'una temàtica potser pues, molt clàssica, no? Hi ha quadres, també hi ha les natures mortes, les que són d'abans de la guerra,
sí.
Doncs són amb bucois, amb tupinets, amb pomes, molt Cézanne també, no? Uh-huh. Cézanne era el seu mite. I aleshores, també després de la guerra, doncs, n'hi ha molts que són de caça. I aquests temes de caça, actualment, doncs, no tenen sortida.
És com si ens diguessis un tipus d'art per un altre tipus de casa, que ja no s'estila, i per un altre tipus de clients que tampoc s'estilen avui dia, no?
Bé, això és una mica una moda, no? Però també el buen paño en el art que se vende.
Està clar, sí.
Aquesta és una pintura que és com si diguéssim el Greco, no?
Sí, oi tant.
I realment ho dic amb propietat perquè aquest tupinet és el tupinet que porta la infanta Margarita a les mans, a la bandeja, allò que porta una jícara, no?
Uh-huh.
Aquest tupinet ell el pinta i el que està fent és un homenatge a la gran pintura espanyola. Després les pipes aquestes blanques que són de l'escola holandesa, no? Aquestes pipes. I també bueno, jo a les fonts quan vaig estar fent el treball de doctorat i de tesi pràcticament durant 10 anys. I clar, primer em vaig tenir d'imbuir el context, perquè jo no coneixia, jo no sabia els anys 10, 20, 30 que havia passat. Uh-huh. Perquè a més és una història que ens l'han esborrada molt, no? I aleshores pues, també vaig anar cercant les fonts, vaig anar al MENAC, a l'arxiu de la Sala Parés, que el tenen allà, i allà vaig trobar les fotografies en blanc i negre que feien per documentar doncs, totes aquestes obres. I allà va començar la meva feinada, no? Perquè va ser molt interessant, i també doncs, a partir de fonts orals. Jo vaig tenir la sort que el meu oncle, que era el seu fill, doncs em anava explicant, o no em anava explicant, perquè moltes vegades jo li portava una cosa i em deia no, això no és del meu pare. Clar, ell va néixer l'any 28, quan el pintor ja tenia 28 anys, no? I per tant, perquè és del 1900, i per tant de vegades hi havia coses que jo pensava, bueno, no, però tu tampoc ets un expert, tu no saps el que va fer el teu pare abans que tu n'esquessis, no? Perquè hi ha pràcticament tres etapes. Aquesta primera etapa molt surrealista, cubista, després hi ha una etapa d'una nova objectivitat, i encara després de la guerra hi ha aquest realisme més cru, més vibrant també. Mm. I entremig també hi ha algunes coses, no? Perquè ell també era una persona que lluitava. De fet, ell va escriure un llibre, un opuscle, que es diu Decorativismo y Realismo, també un títol llarg, Humanització i deshumanització de la pintura moderna, i que el va publicar la mateixa editorial dels Maragall, Edimar, l'any 54, i en allà ell fa una mena de pensaments carregant-se moltes coses, perquè era un home molt, molt visceral,
sí.
I molt, molt pensador, no? Molt auster. Quan hi ha una anècdota, n'hi ha moltes anècdotes de Sisquella, no? De fet, es va fer com un personatge al voltant seu. Hi ha novel·les que surten el nom aquest Cistella, que també és molt, molt característic. I aleshores, per exemple, quan estava a l'estació de Sitges, doncs la gent pujava en el tren i ell sempre estava allunyat, no? Solitari. Era
sí.
Una mica una persona austera i també feréstec, no? Perquè uh-huh. Van a viure a la muntanya...
És a dir, un punt asocial, per dir-ho així?
Sí, una mica sí,
perquè mica sí.
A ell no li agradaven, les multituds no li agradaven, no?
Uh-huh.
No era aquest... Era més aviat una persona que li agradava també molt la música, tenia una col·lecció de discos, i tenia el seu cercle d'amics, però no era tampoc una persona que li agradés relacionar-se massa, no?
Uh-huh. L'exposició estarà oberta tot aquest mes, des del 26 de març, des del 27 de març, aquest cap de setmana,
avui,
fins
sí,
al 26
avui,
d'abril. Oberta a tothom?
Amb visites concertades.
Amb visites concertades.
És un espai que doncs, la senyora Pi ja té una edat, no? I jo també estic treballant, i aleshores doncs, farem això. Estarà oberta al públic, clar que sí, i tothom podrà entrar-hi.
Uh-huh.
Però serà pues, amb uns horaris que tampoc seran fixes d'allò de 6 a 8 cada dia.
D'acord.
Sinó que ens hem permès aquesta llibertat de ser allà quan ens ho diguin, no? I serem sempre, està clar, perquè ella viu allà jo l'acompanyaré i, no sé, per mi és un goig i un plaer. Realment, ahir va venir un col·leccionista i estava allà amb Dalí, i també va venir un pintor, Antonio Herbàs, i també va estar allà pues, una mica ja, perquè són quadres que tenen el silenci, potser també, tenen una quietud, tot i que la pintura també és molt vibrant, no? La pintura està com a treballada. Uh-huh. Està de veure, està de veure.
En aquest entorn de la Galeria d'Art d'Àgora 3, que tots coneixen i que també convida aquesta quietud que deia ara l'Isidre Roset. Entenc, per tant, Isidre, que el més fàcil contactar amb la galeria, el telèfon de la galeria, no?
Sí, sí, en el Rossi de l'Eco i el meu telèfon directament.
També.
I allà pues, ja farem això. I tant, ja et dic, pràcticament totes les tardes estarem allà fent una mica com de tertúlia, no? I qui vingui serà molt benvingut.
Doncs el telèfon de la galeria, que és el 894-03-38, o el telèfon de les visites concertades, que és el 606-65-82-42. 606-65-82-42.
Truqueu.
Aquells que tinguin interès en poder assistir a aquestes visites concertades, òbviament explicades, contextualitzades per l'Isidre Roset i la senyora Pi, durant tot aquest mes, a partir d'aquest cap de setmana fins al 26 d'abril, a la Galeria d'Art Àgora 3, Still Life, o sigui, Natura Morta, Alfred Sisquella. Isidre, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Mai no és massa tard.
Mai no és massa tard, tota la raó. Gràcies de nou. Adéu-siau, Isidre.
Adéu, guapo.